Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Badalona Capaç és una fundació que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual en la construcció dels seus projectes vitals, vetllant per la seva qualitat de vida. Saludem la Maite Arquer, que és presidenta de la fundació, i també el nostre company Santiago Espasa. Es troben tots els estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí ara mateix amb la Maite Arquer, presidenta d'aquesta entitat. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a parlar sobre Badalona Capaç. Com sorgeix la idea de crear aquesta fundació? I també si ens podries dir quins han estat els moments més importants de la seva història.
Bueno, la història de Badalona Capaç, anteriorment una fundació, una cooperativa, que es deia Coinre, sorgeix des de fa uns 40 anys, aproximadament. És a dir, surt d'una entitat que es deia Espanin, que va ser l'entitat a Badalona que va iniciar tot un procés d'inclús de creació d'alguns serveis, això abans inclús de que hi haguessin els ajuntaments democràtics, i aleshores del servei aquest d'Espanin, de servei a les persones, de començar a crear possibilitats de serveis, els pares dels nois una mica més grans munten a partir d'una cooperativa un taller. En aquell moment, a Catalunya, això no només es fa a Badalona, sinó que es crea en diferents ciutats tallers d'aquestes característiques. Primer perquè a les escoles ja no podien anar-hi més enllà dels 20 anys. Per tant, els pares es trobaven que tot i que on s'havien aconseguit escoles, com a Badalona, que sí que hi havia una escola, que també la, diguéssim, havia començat des d'Espanin, doncs a partir d'aquí es crea aquesta cooperativa amb els, per als nois i noies que són una mica més grans. Val? Aquesta cooperativa va tirant endavant i quan entrem amb els assentaments democràtics, jo diria que la reafirmem, no? Vull dir, com a necessitat de servei, i és un servei que així com les escoles passen a ser gestionades per l'Ajuntament a partir d'un patronat de l'IMSS, doncs aquesta cooperativa segueix els seus passos sent una cooperativa de pares i de nois, dels nois i noies, diguéssim, amb discapacitat. Arriba en un moment amb una crisi important, que suposo que es va valorar poquet la inversió que es podia aguantar i se'n van amb orris. Llavors, l'Ajuntament, com que era una entitat que sempre havia estat absolutament lligada a tots els serveis també de l'Ajuntament, ho agafa i crea una... renova la fundació i ho passa a gestionar un patronat on hi ha, som 9 persones, 9 persones que 3 les proposa l'Ajuntament i després 3 persones d'entitats o persones que han estat vinculades en el món de la discapacitat, doncs, i reconegudes a nivell de la ciutat.
Perquè llavors, quina és la missió principal de la fundació?
Atendre i donar el màxim servei a les persones amb discapacitat intel·lectual. És a dir, per una part ja teníem un centre de 250 persones on s'entenen a les persones amb més discapacitat o amb més dificultat, diguéssim, no? I aleshores aquestes persones estan de 9 a 5 de la tarda en el centre, poden sortir a dinar o es poden quedar. I aquestes persones, precisament una de les coses importants que s'ha fet aquest últim temps és que comencem a treballar molt amb la comunitat. És a dir, no es passen tot el dia amb els grups en el centre, sinó que també van a escoles a ajudar-los a fer coses, a casals d'avis, a centres cívics. És a dir, fan a passejar els gossos que hi ha a la perrera. És a dir, cada vegada més en aquest col·lectiu, que tot en allà ja fan coses en el taller, però el que és important és que tinguin aquesta màxima comunicació i si pot ser inclús amb el del seu districte, no? Amb les entitats del seu districte, doncs perquè cada vegada vagin entrant més a la societat, que tot i que ho diem molt i sembla molt, a vegades és molt difícil.
Yeah.
I després, l'altra part, a tots els que a partir d'un servei que tenim de formació i d'inserció, totes les persones que ens arriben de després de 20 anys, quan acaben l'escola, o persones que han estat, que arriben a Badalona i no han estat mai vinculades aquí, el que sigui, passen per aquest servei, diguéssim, de, més aviat de reconeixement de què i de formació per saber en quins llocs i en quin tipus de treballs es poden adaptar. Nosaltres voldríem que hi hagués molta més inserció en les empreses ordinàries, normals, no? És molt difícil, ens ho posen molt difícil les empreses. Quan ja ho coneixen, no. Quan ja ho coneixen, normalment són empreses que es mantenen molt. Estem treballant per Roca, per la Casa Roca, fa més de 30 anys. I ara últimament que patia molt perquè s'havia canviat el tema de com feien la producció i anava molta gent fora i van tancar alguns tallers i nosaltres estàvem molt preocupats, doncs res, fa una setmana precisament vam rebre la visita d'ells i ens van donar molts ànims, inclús les gràcies per haver aquest temps que ells han hagut també d'anar provant coses, doncs d'haver sigut un centre amb què li ha, diguéssim, l'ajudat a fer això.
Perquè quan parlem de els serveis, no?, que ofereix la Fundació. Sí. Parlaríem llavors d'aquestes dues branques, no?, que has comentat.
I la de formació també, que és per lo mateix, és pel tema aquest, diguéssim, dels que poden produir, per tant, després tenen dret a un sou, que és el mínim interprofessional, que passa que l'entitat hem de buscar com aconseguim aquest altre 50% que no es paga ningú, no? Perquè nosaltres som una fundació, per tant, quan un noi no pot fer no sé què, no el traiem. Busquem les diferents i diverses possibilitats que tenim en el món. Vull dir, treballem per Roca, treballem per una empresa que fa tot uns elements per als cotxes, treballem per una casa que munta pastelines, les caixes i tal. Fem quadros elèctrics ara ja, també. Vull dir,
a partir d'això que comentes, no? Quins són els principals reptes que afronta actualment la Fundació Badalona Capaç?
Els reptes, un molt important, diguéssim, la part del que és el centre de Cointegra, que és el que acull a persones amb més dependència, el propòsit és un centre nou, perquè el centre en què estem en aquest moment no té, jo diria, que les condicions en què hauríem d'estar. No és que estiguin a la ment, perquè fem tot el que podem perquè no, però s'ha fet vell i s'ha de canviar. I portem molts anys a darrere del canvi, és un tema que toca diferents administracions i estem patint molt i estem molt preocupats perquè no va, diguéssim, amb el tempus que aquest canvi necessita, no? Estaria situat a dalt a Pomar, hi ha molta cosa feta, vull dir, és una renovació, inclús pels serveis que en aquest moment donem, perquè ja no són els mateixos de quan es va comprar aquell edifici, no? És diferent, clar. La cosa ha anat canviant, no? Per tant, un dels reptes més importants és aquest, el d'aconseguir l'edifici, però tampoc no era perquè sí, per tant, tot el tema comunitari, doncs ja l'anem treballant, ja l'estem treballant, i per tant, això també fa que hi hagi un gran moviment a Cointegra, sí. I jo penso que estem a nivell de patronat molt contents amb com va evolucionant i com es veu que va evolucionant, no?
Perquè en aquesta línia, no, dels reptes, i sobretot en el camp de la inserció laboral,
sí.
Quins obstacles trobeu, no, a l'hora de fomentar aquesta integració laboral de la gent discapacitada?
Que els empresaris, els directius, pues, no acaben de veure. Quan venen al centre i veuen com treballen, es queden molt parats. I jo penso que, a més, s'han perdut serveis. Per exemple, quan hi va haver la crisi, fèiem els serveis de jardineria. Tota la jardineria de Pomar la feien les nostres persones. I, per tant, i Pomar estàvem molt contents. Vull dir, això de la crisi va voler dir que es va passar de l'empresa que era Coinre, no?, l'empresa social, a una empresa que és la que gestionava la jardineria de Badalona. Aquest contacte s'ha perdut, no sabem ben bé si els nois, quan veuen que no van, normalment es queden, doncs, sueltos, i llavors has de mirar de si es pots integrar o no, ja queden molt tocats. Vull dir, en canvi, hi ha entitats d'aquelles amb les que treballem fa anys i anys. I empreses que s'han, per exemple, Fustes Alberg, vam començar no fa tant, i en canvi ara, doncs, quan ha volgut celebrar els 80 anys, doncs ha volgut que fossin presents, no? Vull dir, i que quedés clar que ells treballaven amb ells, no? Vull dir, o l'empresa Nodal, m'agrada dir-ho perquè penso que són molt, molt representatius del que significa una empresa que treballa amb aluminis des de fa molts anys i sempre ha anat tenint nivells d'integració. des de nosaltres o des d'altres sectors, però sectors, diguéssim, amb discapacitat. O sigui que el que cal, tant les empreses com l'administració pública, és que s'ho agafi en sèrio, és que tingui en aquest moment a Europa hi ha unes lleis que possibiliten perfectament amb que en el tema de concursos i tal es vegi com i de quina manera es pot afavorir, no, l'entrada de persones amb discapacitat en tots aquests contractes. I d'això, doncs, sempre anem amb por perquè no sabem mai quan se dirà un concurs si s'ha tingut molt previst o no, perquè fins que no surten no sap. Llavors això és una mica el repte que necessitem, i nosaltres treballem bé precisament per anar aconseguint la seguretat amb aquestes empreses que ja treballem. Clar, amb lo de Roca hem patit molt durant 2 anys, ostres, què passarà?
Perquè també ara...
Que tenim 60 persones treballant amb l'empresa Roca, que
sí,
cobren el seu salari de segur interprofessional mínim, vull dir, el que ha anat pujant aquests anys, vull dir que les persones estan contentes. I clar, això requereix de professionals que has de tenir, que d'alguna manera entenguin molt com pots repartir la feina entre un i l'altre, perquè el tema de les persones amb discapacitat és que és difícil trobar-ne 2 d'iguals.
Ja,
tres d'iguals.
Cadascun és diferent, no?
Bueno, per això has de tenir persones que sàpiguen molt la seva feina i, per tant, sàpiguen a on s'hi poden posar-ne un.
Que això és una mica el que feu des de la vostra fundació.
Exacte.
Maite, abans d'acabar, et volia preguntar, a més del que has comentat del nou edifici, que és com un repte que teniu allà, teniu algun pla de futur dins de la fundació o algun projecte o alguna iniciativa en marxa?
A veure, és que aquest és molt important.
Sí, és el més important, probablement.
Aquest és el més important, el que ens està ocupant, diguéssim, una part de la tasca que hem de fer dins del patronat, i l'altre que és molt important que t'hi dit és el comunitari. És aconseguir poder estar en relació amb els districtes, amb els barris, a partir de les associacions, a partir... El més important, hem parlat de la inserció.
Sí.
És que aquesta és una cosa importantíssima.
Clar.
Llavors, la inserció, com l'has de fer? Doncs l'has de fer amb bons nuclis, a on viuen... I això, en aquest moment, no està pagat, diguéssim. No ens ho cobreix ningú. Hem de buscar en projectes que en una altra fundació o no sé qui ens pot ajudar a pagar. Es parla de que hem de fer treball comunitari, però l'acompanyament no el pot fer una persona si se n'endú 5 o 6 amb un autobús o amb el metro i anar a un centre amb aquestes nois amb aquestes característiques. Necessiten acompanyants. I això no acaba d'estar a l'administració, que ho hauria d'afavorir. No acaba d'estar clar. Vull dir, amb aquest sector de població pensem que això. I després, una altra cosa, és el sou dels professionals. No és una feina fàcil, és una feina difícil. És una feina de tracte amb persones que tenen el caràcter que tenen. N'hi ha que són molt carinyosos, però també tenen els seus moments dolents.
Clar.
Llavors, els professionals entren després han estudiat a la universitat, en un bon centre, entren allà i es troben que, evidentment, és durillo. 8 hores en allà no són fàcils, i aleshores a vegades inclús tens dificultats per trobar personal, no? Perquè no tothom es queda en aquest sector.
Totalment. Doncs Maite Arqué, presidenta de la Fundació Badalona Capaç, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i doncs per parlar-nos sobre aquesta entitat i doncs a veure si tot això, no, que esteu intentant aconseguir, s'aconsegueix.
I estem treballant molt. A Badalona sempre aquest sector ha sigut important i bueno, pues amb l'ajuda de tothom.
Exacte.
El que compris això.
Bona tarda, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a 1000 ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
I ara a la secció de ciència parlarem amb l'odontòleg pretenc Sergi Cuadrado sobre els darrers avenços tecnològics en aquest camp mèdic i quins beneficis comporta per al pacient. Connectem amb en Jonathan Marín, que es troba el nostre convidat als estudis del Prat Ràdio. Jonathan, bona tarda.
Bona tarda. En Sergi és un apassionat de la ciència i les noves maneres de fer les coses a través de noves eines. Avui li preguntarem sobre els diferents avenços que hi ha en el seu camp, per què és partidari d'aplicar-ho i si en sobra una mica de temps, jo li vull preguntar sobre aquest nou xip de Google que diuen que vindria a demostrar la teoria del multivers. Sergi Cuadrado, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Bé, abans de parlar de les diferents possibilitats que ens ofereix les noves tecnologies i que es poden aplicar al camp de l'odontologia, i sense entrar en detalls, tu, en el teu cas, per què decideixes en la teva consulta apostar per la innovació a l'hora de fer seccions rutinàries, com un implant?
Bé, al final, sí. Al final, el que tu busques és la comoditat del pacient. És a dir, els dentistes som els grans villanos de la sanitat per tots els àmbits, ningú vol venir a veure'ns i pues, tenint tecnologia suficient com per poder tenir tractaments o oferir tractaments poc invasius, que no facin mal, ràpids, eficaços, ens proporciona doncs, això, una fidelitat del pacient molt millor, pacients que venen més tranquils, perquè, bueno, si els expliques bé el que faràs perquè saps el que faràs, però si no ho saps i venen nerviosos, al final se'n van amb la sensació de, ostres, no m'importaria tornar. Al final ningú vol tornar al dentista i la nostra màxima sempre és sortir per la porta al pacient pensant, bueno, no ha estat tan malament, no m'importaria tornar. I jo crec que això ens ho ofereix molt les noves tecnologies, tots els nous sistemes làser, totes les cirurgies guiades, totes les planificacions, els nous escàners intraorals, tot això, la veritat que el pacient ho nota en positiu.
Explica'ns, Sergi, algunes de les eines, noves tecnologies que tu apliques a la teva consulta per fer-nos una idea més detallada.
Sí, una de les que més la gent s'està sorprenent últimament és sobretot el tema de la cirurgia mínimament invasiva o cirurgia guiada. És a dir, nosaltres portem ja uns anys fent un canvi complet de cirurgies d'implants des de la tradicional, que era tallar la geniva, obrir la sang, els punts, mirar per aquí, per allà, posar, corregir, que això suposava doncs, molt més temps de quiròfan, pitjor postoperatori, més molèsties. Actualment, a tenir un flux més tecnològic, com dèiem, més digital. Fem el pacient, l'escanegem amb un CBCT. Un CBCT és un TAC, una radiografia en tres dimensions a la boca, un escàner intraoral. A l'ordinador programem on anirà l'implant, però el programem de forma 100% precisa. És a dir, respectant estructures anatòmiques, nervis, qualsevol cosa que pugui fer que no vagi bé la cirurgia. I a partir d'aquí imprimim amb una impressora 3D una guia quirúrgica. Una guia quirúrgica és un forat en un motllo que va a la teva boca i per aquest forat fem tot.
Passa tot
per allà. De tal manera que no has de tallar la geniva, no has d'obrir, no has de posar punts, no hi ha sagnat. I el dolor postoperatori redueix molt significativament. És a dir, molts pacients em diuen que prenen un ibuprofè o un paracetamol puntualment, un després de la cirurgia, per veure com anava la cosa i després res més. Aleshores, clar, això et fa molt més eficient els temps de treball, que per exemple abans fica un implant doncs podia ser 3 quarts d'una hora, actualment ho redueixes a 5-10 minuts, és a dir, la col·locació pot ser 5 minuts per implant, ets molt més efectiu. I el pacient ho agraeix, sobretot a la part que ell li toca, que és el postoperatori. No tenir molèsties, quasi, no tenir sagnat, no haver de preocupar-te per uns punts. És a dir, quasi perfectament el pacient podria no veure'l fins que haguem de col·locar la pròpia funda, la pròpia dent, lo blanc. Ho agraeixen molt. La veritat és que surten molt sorpresos, perquè clar, tothom té aquells casos que ha sentit de, ostres, no, es va ficar implants, se li va inflar la cara, se li va posar... Nosaltres, a dia d'avui, és a dir, en un matí, en 3 hores, podem col·locar 12 implants i 2 arcades provisionals.
Que això abans, quan temps era?
Era matí i tarda. segurament un matí col·locar implants i tota la tarda disseny de pròtesis i tal. Actualment els fluxos digitals, això et permeten optimitzar temps teu i temps del pacient, que els pacients sempre volen estar poca estona a la clínica.
Sí.
I sobretot que els tractaments siguin ràpids, i això realment no ens ofereix la tecnologia, i a dia d'avui hem d'estar en aquest punt.
Aquestes eines, aquestes seccions que ens comentes, Seràs, és habitual ja cada vegada més veure-ho a consultes, o no, o sou pocs encara els que les feu servir?
Aquesta pregunta és difícil per mi, i t'explicaré el per què. Al final, els odontòlegs som una professió molt solitària. És a dir, els que tenim la sort de tenir la nostra pròpia clínica, doncs ens centrem en això, o si tens un parell de clíniques estàs en dos puestos, però sempre és tot teu, i no tens molt de contacte amb els companys. Jo tinc la sort que sí, que els conec, a tots els companys del Prat, i més o menys...
Però no em refereixo només al Prat, no sé si també tens companys d'altres punts de Catalunya.
Sí. De tota Catalunya. Costa. Costa per el que tu has dit al principi.
Cost econòmic.
El cost econòmic. I no només això, el reciclatge. És a dir,
clar, això t'anava a dir, de la universitat no sortiu.
No.
Amb aquests coneixements d'aquesta aplicació de les noves tecnologies, entenc que tu has de fer formacions.
Sempre ha passat. És a dir, tu surts de la universitat amb un coneixement ampli de lo que és la carrera, però no especialitats concretes o formes de treballar concretes. Al final, aquest tipus de fluxes tu t'has de reciclar en cursos, en formacions concretes que et donin això. El que em deies, a nivell general, és la tònica general? No, a dia d'avui no, però és la tendència. És a dir, tothom o tots els companys entenen que hem d'arribar aquí. Però és que al final, per facilitat, per rapidesa, perquè jo sempre ho he fet així, sempre m'ha funcionat, clar, la curva d'aprenentatge no és ràpida. És a dir, al final sempre és gaussiano, no? Com quan ens fèiem les notes. I costa molt al principi començar a pujar, i després perfeccionar-te ja és el més complicat. Però bueno, és un procés d'aprenentatge que has de passar, i si tu vols estar allà, l'has de fer. La cosa són les ganes de cada professional d'estar en aquest punt. Perquè també passa, tenim també tota una part molt envellida del nostre gremi, que òbviament no té sentit que hi ha en aquestes alçades.
Sí.
I també ens passa a vegades que els propis pacients et diuen, a mi em passa, jo tinc 34 anys, que et diguen, ostres, tu ets qui em farà això? És a dir, ets molt jove, no?, per tractar-me, però sí que és cert que les noves promocions i tota la gent que està sortint extra preparada. O sigui, anem molt, molt, molt ben preparats, tots els meus companys, i la veritat que, bueno, hi ha un futur molt prometedor a la professió.
Mm-hmm. Sergi, com un apassionat doncs això, de les noves tecnologies, de la innovació, no vull perdre l'oportunitat per parlar-te, bueno, per preguntar-te, ho comentàvem ara a la portada, d'aquest nou xip de Google, que s'anomena Willow. Consideres que pot marcar un abans i un després aquest nou avenç?
Sí, per suposat. És a dir, fora de... on vols que entrem, dels universos paral·lels... I
sí, perquè és això, ja han sortit que si es... Menys, més o menys, que si es confirma això dels universos paral·lels, la capacitat, doncs això, perquè crec que tot neix una mica de la resolució d'un problema que feia molts anys que no s'havia resolt. En fi, posa'ns una mica en situació, per qui no conegui o no tingui molt coneixement, què és això de Willow?
Sí, bé, realment Willow és un xip que ha presentat Google, i la idea aquesta que hi ha, és a dir, no és que Google hagi confirmat que existeixen universos paral·lels, sinó bàsicament el que ha passat és que aquest xip, el Willow, en 5 minuts ha resolt un problema que les supercomputadores que tenim a dia d'avui trigarien al mateix temps que l'edat de l'univers, és a dir, 10.000 bilions d'anys. Clar, ell ho ha fet en 5 minuts. Aleshores, aquí és on els científics que no entenen com ho ha fet, hi ha dos branques, uns que diuen que el xip és boníssim i que ho ha pogut computar o computacionar d'una forma extremadament ràpida, i l'altre és que el xip ha fet servir diferents universos, és a dir, diferents realitats en les que ja ha existit, per computar aquesta informació i treure-la d'una vegada tan ràpid. És a dir, m'explicaré perquè sigui més senzill. És com si tu estàs cuinant una lasanya, doncs tu fas servir els teus tus de diferents universos paral·lels per fer cadascú una part d'aquest problema, que és fer la lasanya, de tal manera que el que tu trigaries 2 hores en fer una lasanya perfecta, com t'han ajudat molts companys teus que són rèpliques de tu, que tenen el mateix coneixement que tu i que van igual de ràpid que tu, però que cadascú ha agafat una tasca, al final el còmput global, és a dir, la conjunció de tots vosaltres, heu fet que heu resolt el problema, és a dir, heu cuinat una lasanya en comptes en 2 hores, en 5 minuts. És una miqueta el que ha passat. Aleshores, hi ha aquestes dos vessants que diuen que o el xip és molt bo o és que el xip s'ha fet servir, ell mateix s'ha utilitzat en diferents realitats. El primer que em preguntava és que jo crec que era el més interessant. Això és important, el que ha fet? Sí, és a dir, al final ens és igual com ho hagi fet.
Sí, perquè bueno, has resolt un problema. Vale, okay, però això, què ens pot permetre aquest xip?
Això, infinites possibilitats. És a dir, actualment, el que et deia, la computació més ràpida que tenim no pot arribar a aquest nivell de computació, amb la qual podem resoldre problemes que a dia d'avui no sabem resoldre. Problemes energètics, problemes alimentaris, problemes de funcionament, resoldre teories que a dia d'avui no tenim. Abans ho comentava amb tu, el bosó de Higgs fins fa uns anys era només una teoria. No podíem arribar o no teníem el coneixement per demostrar-la. Però a dia d'avui està demostrada. És a dir, la partícula de Déu, a dia d'avui hem arribat a poder demostrar que aquesta teoria que teníem existeix. Però una miqueta passarà igual amb el xip Willow. Sabrem com funciona d'aquí uns anys. Actualment ens supera en coneixement el que està fent. Però com dèiem, ens aportarà molt, molt de coneixement una computació tan ràpida a dia d'avui.
La veritat, jo t'ho comentava abans, aquesta velocitat a la que anem ara amb el tema de la CIA, no sé si creus, consideres que d'alguna manera s'hauria de començar a regular o no, o deixem fer a veure fins on arribem?
Aquesta pregunta és complicada. És a dir, hem de regular? Sí. També és cert que ens trobem en un moment que estem hiperregulats. És a dir, hi ha una regulació per cada cosa, per estornudar al carrer o per respirar. Aleshores, s'ha de regular? Sí. El problema és qui regula. Ens estem trobant que a vegades hi ha regulacions que estan regulades per gent que no coneix com funciona el sistema. I aleshores, a vegades són inútils. És possible controlar-ho? O és a dir, arribar a regular-ho? També és una altra pregunta. És a dir, sabem que existeix, com dèiem, internet està regulat. Bueno, sabem que existeixen dos internets, l'internet regulat, que és el que tots coneixem, i la Deep Web, que no està regulada, ni es pot regular, perquè ella en si és irregulable. Aleshores, les IAs, jo crec que ens passarà una miqueta així. Realment, tu a casa pots tenir una IA, si tens la suficient computació en un ordinador, però al final un ordinador una miqueta potent, de gaming, que es diuen ara, podries tenir la teva pròpia intel·ligència artificial allà tancada, ensenyar-la i que fes el que tu vols. I ningú s'enteraria, perquè no té per què estar connectada a internet. És complicat el que passarà. Ho veurem els pròxims anys, però realment hi haurà un canvi en tot el món tecnològic que serà digna de veure, com va passar, per exemple, amb Henry Ford i els cotxes. És a dir, fer aquell canvi, poder fer cotxes en massa, en línies de treball, a la indústria, tothom deia, ostres, no, s'acaben totes les feines dels cotxers.
Clar, és el que t'anava a dir, que segurament els pròxims anys feines que ara existeixen no existiran, però feines que ara no existeixen existiran.
Efectivament, i jo crec que fins i tot feines que tornarem a donar-li valor.
Són les més artesanes, sí. Aquestes a les que no pot, sí, no?
Aquí
a les
va.
Que no pot arribar, diguem, la IA.
Efectivament, és a dir, al final tothom ha de menjar. I tu, la tecnologia ens porta a dia d'avui a poder fer coses a nivell d'agricultura extremes. És a dir, podem crear, cultivar uns enciams per hidropònica. És a dir, això és un tubo d'aigua amb una planta sense sorra i podem tenir milers i milers d'enciams per dia. Podem arribar a produir, però això, és a dir, podem arribar a coses que estaven perdent, que ningú li donava valor ara. Les nostres carxofes, per exemple. És a dir, això mai ho podrà fer una IA. Què passa? Que poder ara se li donarà més valor, perquè tindrem més temps per dedicar-nos, perquè hi haurà més gent perquè es dediqui, perquè hi haurà feines que ja no necessiten de les persones i que seran autònomes o automàtiques. I aleshores ens podrem reinventar, jo crec, amb més qualitat, si és la intenció de tots. És a dir, al final ja saps tu que... També parlava molt, m'agrada molt aquell concepte de que les màquines, quan les màquines facin tota la nostra feina, nosaltres què farem, no? Però al final La idea és que elles treballin per nosaltres i nosaltres que existeixi el salari universal. És a dir, tenir els diners per poder viure d'una forma acomodada gràcies a elles que fan la seva feina. La cosa és que això s'ha de voler que sigui així.
I aquest és un debat.
I aquest és el debat de sempre.
Sí, aquest seria un
debat. Sempre al final el diner crida el diner i les grans fortunes tenen la possibilitat de fer coses que la resta no podem.
Així és. Doncs, Sergi Cuadro, ens tiraríem aquí una i dues i tres hores parlant, però hem de deixar aquí. Moltes gràcies i fins la propera.
No, home, moltes gràcies. Esperem que sigui aviat. Gràcies.
El grup de música urbana sabadellenc Flashy Scream ha tret nou disc, Joves per Mil. Segons assegura, és l'àlbum més ambiciós de la seva carrera després de Joves per 1, per 10 i per 100, i consta de 19 cançons. Una d'elles, aquesta, Joves per Sempre. Per omplir-la d'amics, em cava la copa i una taula rodona per fer soparet amb tots. Cada dia canvia i ara sempre ens va millor, que no arribaríem a repetir el professor. Vam canviar la plaça per un doblet amb terrassa, amb cuina americana i molt de sol al menjador. Perquè serem joves tota la vida, jugant a petanca, marxant de la vida. Perquè serem joves, ballant fins a les tantes, la gasolina. L'altre dia l'àvia quasi li dona un telele, al veure'm tots els tatus quan sortia per la tele. Li dic que tranquil·la, que tot va bé. Ne diu que torni d'Argentina, que ja troba a faltar el nene. Mi germana m'ha dit que l'any que ve seré tiet. S'han vengut la moto i han comprat un tot terreny. Portem anys de roixa, ara posem algú de seny. Però tampoc massa si no ens en penedirem. Perquè serem joves tota la vida, jugant a petar. Serem joves, ballant fins a les tantes, la gasolina. Ja veurem l'any que ve, quan s'hauran casats i quan vindran bebès. Alguns encara estiren la festa i altres la siesta. Però si ens ajuntem sempre tornem a ser nens. Perquè serem joves tota la vida, jugant a petanca, marxant de la vida. Perquè serem joves, jugant a petanca, marxant de la vida. Perquè serem joves, ballant fins a les tantes, la gasolina. Jugant a petanca, marxant de la vida. Ballant fins a les tantes, la gasolina.
Connectats amb Carme Reverte.
La Dana Darius, autora de novel·la romàntica i ficció infantil juvenil, ja va passar pel Connectats per parlar del seu últim llibre infantil anomenat Los Super Mini Héroes. Aquest cop marxem fins a Badalona, però per saludar a la Dana, que ens parlarà de la seva última novel·la romàntica, Deshazte de mí si puedes. I també saludem el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí ara mateix amb la Dana per parlar d'aquesta nova novel·la romàntica. Bona tarda, Dana.
Hola, buenas tardes.
Quina va ser, no?, la inspiració principal per escriure Deshazte de mí si puedes?
Me ríes, que es muy, muy graciosa, ¿eh? Pues mira, es muy gracioso porque tengo una compañera de trabajo que quería ser protagonista de una de mis novelas. Y ella pues es María Toscano, tiene un nombre muy fuerte, ¿no? Y yo quería hacer pues un personaje acorde con su nombre. Y claro, pues de aquí surgió un poco la idea de a ver qué historia puedo hacer. A mí me gusta gusta mucho estos programas del Chicote y todo esto. Y dije, pues ya está, inspectora de sanidad, pero una inspectora de sanidad mala. Y entonces, pues claro, ella, su pasión es cerrar restaurantes.
Llavors, podem dir que aquesta amiga teva és com la inspiració principal, no?, per al personatge principal de la novel·la.
Sí.
No? Ens podries fer 5 cèntims de la història, una mica?
Sí, claro. Bueno, es una historia que son 4 amigas, o sea, es una historia de 4 amigas, que cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Y bueno, tienen un grupo de WhatsApp que se llama Las Zorras del Inframundo. son muy divertidas y a ellas les gusta mucho irse de fiesta. Y entonces una noche de fiesta alocada, pues beben un poquito más de la cuenta, lo que suele pasar cuando te vas de fiesta, y cada una pues tiene una historia, ¿no? Y entonces María amanece en el restaurante más sucio de todo Madrid y sale despavorida. Entonces su obsesión en todo el libro es encontrar ese restaurante para cerrarlo, pero es que no se acuerda de dónde estaba.
Com ha estat el procés, no?, de creació d'aquesta història, doncs, des de que vas tenir la idea fins ara que s'ha publicat?
Bueno, ha sido un trabajo duro, ¿eh? Porque, claro, a ver, aunque escribes romántica, te tienes que documentar. Pues bueno, y hay un proceso ahí de todo un estudio, de todo lo que conlleva, pues un inspector de sanidad, qué cosas hace, ¿no? Y todo esto, no solamente ir a un restaurante y ver que está sucio. Bueno, también ha ayudado muchos programas de Chicote que veo, Santo Chicote. Y nada, y luego pues hay los personajes secundarios que son las amigas, ¿no? Una de ellas es Yoli, que tiene una pastelería y es como también un personaje principal, porque la trama va de Yoli a María y de María a Yoli. Y luego están pues Marta y Laia, que son como más apartaditas de la historia, que sí que puedo desvelar, y ahora lo digo así un poco en petit comité, pero me han pedido una segunda parte de este libro y habrá segunda parte.
Hi haurà segona part. Perquè també, quin podries dir que és el públic una mica objectiu en què et centres amb aquesta novel·la?
Bueno, es que realmente no lo he hecho para un público concreto, o sea, yo he hecho la lo escribir normalmente, que está más ubicado en el drama romántico, porque tampoco es que me encasille en algo en concreto, ¿no? Simplemente cuando escribo, pues lo primero que me pasa, y aquí me apetecía hacer algo cómico, y la verdad es que decir que ha sido una novela que me ha salido muy bien, porque todas las lectoras decían, jo, es que me mola un montón, no sé qué, has mejorado mucho en la trayectoria, porque también se nota desde cuando empezaste, ¿no? Pues cómo va avanzando, y al final, cuando llevas tantas novelas, pues es normal, ¿no? También que vayas mejorando todo el proceso. Y me he sentido súper bien escribiéndola. De hecho, ahora estoy escribiendo otra comedia que, bueno, tiene una parte dramática de la vida real, ¿no? Y una parte cómica, que no es la segunda parte, es otra diferente. Y también, ¿no? Pues la he querido hacer pues divertida, porque me encuentro yo en ese momento que cuando estás releyendo, ¿no?, tú misma dices, ostras, es que me lo estoy pasando genial, ¿no? Y la verdad es que es muy guay ese proceso.
O sigui, tu quan llegeixes, ¿no?, la teva novel·la, et rius.
Sí.
O sigui, és una novel·la per riure una mica, no?
Sí, és tan concreto, és per reírse, más no poder.
Perquè podríem dir que és una novel·la romàntica, però on hi ha molt el tema de la comèdia, no?, dins de, sí, dels amors que poden haver.
Sí, perquè Maria és un personatge que, o sea, de hecho, las chicas les gusta estar con chicos, pero no quieren relaciones. O sea, María es anti una relación, no, ella no quiere tener una pareja, ella quiere divertirse y no entra en sus planes enamorarse. Sí. Pero claro, esa obsesión con ese restaurante no es con el restaurante, es con el dueño. Y Yoli le dice, ¿estás enamorada? Y ella, no, no, no. Y la otra, sí, 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 ¿no? Y entonces, pues claro, van habiendo situaciones que son encontronazos entre ellos, casuales. Que, claro, una huye, el otro, ¿sabes? Y como que la persigue porque él también, pues, se ha enamorado de ella y es, pues, bueno, es,
no, clar, al final també,
ese com tira y afloja entre ellos, pues es divertido.
Històries una mica que poden passar perfectament, no?, en la vida real.
Claro.
Perquè tu també, d'aquests personatges, no?, que parlaves, tant els principals com més aquests secundaris, t'identifiques amb algun?
Bueno, yo soy un poco Yoli. Yoli está
¿cómo es,
muy...
Yoli?
Yoli es muy cariñosa, es muy amiga de sus amigos. Bueno, ella tiene un pasado un poco... No digamos que es reacia al amor. Ella es... Le gusta el amor como idea principal, pero ella tiene como una herida en el corazón, incurable, entre comillas, porque su amor de toda la vida, ¿no? Pues se marchó a Tokio y bueno, y allí se quedó. Y entonces, pues claro, lo que iba a ser un amor para siempre, pues resultó que al tiempo pues se rompió y ella pues tiene esa herida. Y a pesar de que él ha vuelto a Madrid, pues claro, le cuesta. Entonces, pues también hay un tira y afloja entre ellos porque él quiere estar con ella, ella no sabe lo que quiere porque ha conocido a otra persona y ahí está entre esos dos amores.
I ara això que deies, no? Una mica de l'amor i com comentaves abans, doncs aquest llibre combina humor, amistat i una mica també potser de drama. Quin ha sigut com el principal repte que podries dir a l'hora d'equilibrar doncs, tots aquests elements?
Bueno, yo creo que hacer que estas cuatro amigas sean tan amigas y que no se peleen realmente, ¿no? O sea, que no haya un problema grave, porque a pesar de ellas tienen una amistad tan sincera que María es arrolladora. O sea, María o la amas o la odias, no tiene punto medio. Hay lectoras que me dicen, ¡buah, he amado a María, me encanta! No, y hay otras que me ha caído fatal, porque es muy borde, es muy seca. Ella dice las cosas como las piensa y le da igual 8,80, ¿no? Y entonces, pues claro, a lo mejor le viene una amiga con un problema y le dices que no me importa tu vida, te he preguntado, pues no quiero saberlo, ¿no? Y claro, como que una contestación así a una persona, jolines, le podría fastidiar y decir, pues tú eres mi amiga, pues vaya amiga, ¿no? Y aquí, pues es ese equilibrio que les entre ellas se dicen las cosas a la cara y no se ofenden porque hay esa amistad tan sana.
Que va molt més,
claro. Claro. Entonces, para mí creo que, aparte de las historias de amor que han surgido con los personajes, el punto fuerte de la novela es la amistad, o sea, indudablemente.
Quan tu parlaves del restaurant de Madrid, el noi que torna a Tòquio a Madrid, quina importància té Madrid en aquesta història?
Es que en realidad porque pasa en Madrid, pero clar, no he ido en mi vida a Madrid, o sea...
Però per què has triat aquesta ciutat?
Bueno, mira, no sé, pues como podría haber escogido cualquier otra, sí. Pero como en otras novelas hay Barcelona, pues en esta pues he puesto Madrid.
Sí, no té, decir, no té un, com un significat especial per
no,
tu.
No.
I quan nada. Parles d'aquest restaurant, és basat en algun lloc en concret?
No. No,
és totalment, totalment
és
inventat.
Inventado. És inventado.
I també, llavors, a partir de la lectura de la teva novel·la, quin missatge, no?, o reflexió t'agradaria que els lectors, doncs, s'enduguessin?
Bueno, aquí hay dos. Una de ellas es la que te he dicho, que es la amistad, ¿no?, por encima de todo, esas amigas inquebrantables, esa amistad que es muy difícil encontrar hoy en día. Y luego hay otra versión, que es la de Ethan, ¿no? O sea, que no puedes pensar algo de una persona sin conocerla, quizás, ¿no? Porque, claro, María se encuentra lo que se encuentra, pero no sabe a qué está ocasionado ese restaurante como está, ¿no? Entonces, claro, ella juzga a Chico sin conocerlo de nada, por simplemente porque tiene un restaurante que, bueno, vale. Es para verlo. Pero claro, detrás de eso hay otra historia de él, ¿no? Que esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Entonces, pues lo de no juzgar por la primera impresión es también un mensaje
importante. No, i conèixer, no? Una mica la persona que després a vegades les persones sorprenen. I parla'm del títol, Deshazte de mí si puedes.
Bueno, he de decir que no ha sido el título más sencillo que he puesto a una novela. Me costó muchísimo elegirlo porque... Yo quería, bueno, claro, como la temática era esto, ¿no? Un restaurante sucio, luego aparte pues María tiene fobia a las cucarachas y claro, aparecen, ¿no? Entonces yo quería ponerle con cucarachas y a lo loco, pero tengo una autora que me encanta, que tiene un libro que se llama también En bragas y a lo loco o algo así, y claro, y está la película, ¿no? Pero bueno, claro, mi marido me decía, ¿pero qué más da si está la película? Y le digo, ya, pero hombre, es que Yanira tiene un libro que se llama así, jolines, tampoco quiero que piense, hostia, me ha copiado el título, porque al final yo soy muy mía y no me gusta encontrarme títulos iguales que los míos, ¿no? Y entonces, pues, aunque no era igual, yo dándole vueltas ahí. Para ver qué le puedo poner, no sé qué. Y te juro que una tarde me fui a merendar en mi trabajo y estábamos ahí hablando del libro y cuando me voy a merendar, no sé qué pasó por mi mente, o sea, deshazte de mí si puedes. Y luego me dije, hostia, es que es el título perfecto, porque además es como ideal para ellas, ¿no? Porque siempre hay uno que sigue a otro. Uh-huh. Entre los personajes, o sea, por ejemplo, pues claro, María persigue a Ethan, luego pues tenemos a Yoli que está así como a dos bandas, pero luego también está, bueno, Laia, no, estás libre por el mundo, ¿no? Pero está Marta que está muy obsesionada con un compañero de su trabajo hasta el límite de que, claro, cada vez que se le arrima una, como que muerde, ¿no? Y claro, es como deshazte de mí si puedes, o sea, que más pesada, ¿no? Que luego al final, claro, que se lea la historia, pues ya verá lo que pasa. Pero le pegaba muchísimo y dijo, hostia, pues... Y de hecho, el título del siguiente pues va por la misma línea.
Em sorprèn, no?, una mica el que tu estàs explicant, no?, la personalitat i la manera de ser de la Maria, que és inspectora de sanitat. Ja has explicat, no?, una mica per què has triat aquesta professió per ella, però creus que aquesta professió afecta a la seva forma de veure el món?
Hemos de decir que María es muy peculiar, porque ella es una fanática de la limpieza, o sea, hasta el punto de no poder ver una mota de polvo en ningún sitio. Entonces, pues claro, ella como está tan obsesionada con la limpieza, pues tiene que dedicarse a ello, ¿no? Y de hecho, cuando empieza el libro, hay una parte que, claro, ella explica, ¿no? Y dice, pues pensarías que podría ser señora de la limpieza o algo de eso, pues no irías mal encaminada, que tampoco me iría mal, ¿no? Pero no van por ahí los tiros. Porque, claro, ella, hay una escena en la que se está duchando y se está restregando mucho, ¿no? Y dice, jolín, de hecho ella tiene una mascota y es un gato egipcio, o sea, es un gato sin pelo porque no tolera, vale, ¿no?, la suciedad, sí, sí, en ningún aspecto, ¿no? Y entonces, pues claro, ya eso también es un punto cómico, ¿no? También que tenga un gato sin pelo, pero claro, es que no podía ponerle otra mascota porque de la manera que es, ¿no? Y le pegaba muchísimo. Y sí, sí, todo va así en la misma sintonía.
Dana, abans d'acabar, ho has dit al principi de l'entrevista, el nom del grup de WhatsApp de les quatre amigues.
Es que lo he dicho bajito porque si lo
bueno,
escuchan
podem,
niños.
Ho podem dir, anar, Zorras del Inframundo.
Las Zorras del Inframundo.
Per què aquest nom de WhatsApp?
Porque
que també
ellas...
podríem dir que és un nom de WhatsApp, d'un grup de WhatsApp que moltes amigues podrien tenir.
Sí, 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 claro. Es que, de hecho, está enfocado en eso, ¿no? En unas amigas que se consideran, pues, unas zorras, ¿no? O sea, ellas van a comerse el mundo. Ellas cuando salen quieren farra y quieren fiesta y quieren tíos. Y claro, pues eso se consideran, pues eso, zorras del inframundo. Porque el inframundo es el lugar más divertido para ellas, ¿no? Y entonces, pues, la idea del grupo, pues, surge... Que no es que esté playada en el libro, o sea, esto te lo digo yo porque surgió de mi mente así. Dije, a ver, quiero un nombre así, cañero y tal, pues venga, va.
Eso.
Yo quería en esta novela, o sea, caña pura, porque es una novela que lo que invita es eso, ¿no? A la caña, a la risa, y entonces pues por ahí el nombre del grupo de WhatsApp.
Doncs, Dana, moltes gràcies per passar-te pel Connectats. Ja has comentat que estàs escrivint una altra novel·la, en aquest cas romàntica,
uh-huh.
I... que probablement hi hagi, no?, una segona part d'aquest llibre que has parlat avui, no?
Sí.
Doncs ja està. Bona tarda i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Està plovent, si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens
si posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
És quan embogim ens trobem, quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrats. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem les robes quan tenim superpoders i per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Bé, doncs fins aquí arriba aquesta primera edició de la setmana del Connectats. Demà tornarem, ja sabeu que la nostra cita amb vosaltres és cada dia de dilluns a divendres a les 4 i 3 minuts de la tarda. Fins demà, doncs. Gràcies a tots. Adéu-siau.